El gall del monestir.
Tertúlia al Sant Guatafons, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia d'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Arcadi Oliveres, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
I Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí fent tertúlia prèvia, parlant de les tecnologies, de les xarxes, del que ens arrossega una mica a tots, no a tothom, no a tothom. I hi ha gent que decideix conservar, diguem, una qualitat de vida, i joves i grans,
No, hi ha de joves també, sí.
Hi ha joves també que opten, doncs, en comptes de per un telèfon intel·ligent, no? Aquests smarts, els telèfons intel·ligents.
Però allò d'un telèfon intel·ligent opten per una actitud intel·ligent.
Sí, podríem
és
dir que sí.
És compatible, jo diria que és compatible.
Es pot gestionar?
I tant.
Bueno, jo tinc els meus dubtes si es pugui gestionar.
I tant. Si tu no vols que et privi la teva intimitat, doncs quan, tu ets l'amo de la teva vida.
Àngels, quan es genera una necessitat, estar-te és molt difícil.
Si estàs pendent.
Ja hi ha catalogades en formatats lligades amb l'ús dels d'allò, no?
Ara comencen.
Jo vaig sentir una nena que deia és que jo si porto 5 minuts que no m'envien un missatge em penso que estic sola en el món, és que la gent no m'estima. Dic, hòstia, nen.
Bueno, s'ha de saber gestionar, com tot, hi ha d'haver una educació també entorn del...
El pas és que no hi és.
Va, potser sí, que sempre va per davant, és veritat, no?
Crec que a l'escola s'inclouria una assignatura que es digués els electromèstics i jo. Per ensenyar que no ens dominin.
No, en concret el telèfon, Jordi, perquè el telèfon s'ha convertit en absolutament tot. És el nostre món.
És el nostre món. La tele, no sé què.
No, però és que el telèfon tot. Tu tens doncs, el telèfon com a mitjà de contacte amb les persones, a través de les trucades, tens
cada
la teva oficina, la teva oficina amb el correu electrònic, tens un altre sistema de comunicació
té avantatges i inconvenients.
Hem de tornar els senyals de fum.
Doncs hauríem de tornar a col·locar totes les cabines que han retirat. Perquè ja no queden gaires.
No, pràcticament que...
No em queden gaires.
El diàleg que es fa des d'un altre dia, el recorregut abans d'ahir de Barcelona a Sant Cugat amb el tren, davant meu, una parella, ella de més embarassada, tots dos juntets, no es van dirigir ni una paraula. Tots dos, amb el seu trastet respectiu, la mitja hora del viatge.
Fixa't als restaurants, o que van al tren. Jo he vist als restaurants una parella sopant, a fixar-m'hi, minuts, i cadascú amb el seu mòbil. Com si estiguessin allà, com si jo, no, és que jo passava per aquí, m'he assegut i tal.
Bueno. Doncs així com es pot reclamar dialogar als responsables polítics?
Bueno, i després, per
mòbil.
I després la frivolització i banalització que representa de la política, del diàleg i l'intercanvi d'opinions, perquè tot es resol amb 144 caràcters, no? El tuit quants caràcters té?
No, ara ja
estan ampliats.
El Trump explica la seva política a través del tuit, els polítics fan la política a través del tuit, s'insulten, es donen la raó, se'ls dona allò... Bueno, vale, les xarxes. Tenim un expresident, per cert, que sembla que està enganxat a les xarxes, i em depèn totalment, vull dir, hi ha gent que depèn del que diuen a les xarxes, bueno, doncs pues vale.
Home, en depèn, jo crec que avui dia també, si et vols expressar, a vegades no tens opció a través dels mitjans de comunicació, doncs també ho pots fer tu directament.
La meva pregunta és, tu tens necessitat d'expressar 15 o 20 coses al dia?
Depèn dels dies.
Bueno, o depèn de la persona.
O depèn de les persones, bueno, o depèn de les situacions. En fi. Potser no cal 15 o 20, potser no, no ho sé. Això deu ser llibertat individual.
No, però fa un temps hi havia coses, penso, una mica més adequades. Aquell que volia expressar l'opinió tenia el seu blog personal. Llavors, si tu t'agradava el que deia aquell senyor,
el seguies.
Et llegies el seu blog i ja sabies que aquell senyor era de referència bona o dolenta per tu, i ja està. I no calia que anessin enviant missatges constantment. Dic jo, no ho sé.
No, perquè llavors és que vivim amb la societat de la immediatesa, no? La necessitat.
A vegades hi falta reflexió, amb això et dono la raó, a vegades hi falta reflexió.
Ostres,
però no és el cas de tothom, tampoc. Hi ha gent que doncs, bueno, fa molt bones reflexions a través del Twitter.
Sí.
Jo hi ha gent que segueixo...
Molt bones reflexions a través del Twitter, és difícil, perquè amb 144...
Pues, no, primer que ara són més de 140, però a vegades és llançar-te la idea o fer-te un enllaç, també amb un blog, com deia l'Arcadi, amb un blog o amb algun mitjà que ha fet algun article... no sé, tot depèn de la intencionalitat i del que tu busquis a les xarxes també, no?
Bueno,
canviem de tema?
Aprofitem. L'Arcadi volia dir una cosa molt important.
L'Arcadi volia dir una cosa molt important relacionada amb el Premi Joan 23.
Exacte. Bé, el que volia dir és que aquesta setmana passada, el dijous passat concretament, se'ns va morir un personatge, potser no massa conegut aquí a Sant Cugat, però fonamental a la vida de Catalunya. Es deia Jaume Botey, tenia 78 anys, per tant una edat que es pot considerar alta, però avui en dia relativament curta pel que són els mitjos de vida, amb una mort relativament inesperada, perquè era un home molt sa de tota la vida i en l'últim mes i mig li va agafar una hepatitis i el va moldre. Però jo el que volia era fer referència, primer, a que té una vinculació amb Sant Cugat, perquè, com molt bé exposàveu, sabeu que dins de Sant Cugat la Unipau cada any atorga el que es diu el Memorial Joan 23 de la Pau. I, precisament, a la seva reunió del passat mes de novembre, en Jordi també hi era present, li vàrem atorgar aquest memorial a en Jaume Botey, que malauradament no ha tingut ocasió de venir-lo a rebre perquè entre la concessió i l'entrega física sempre passen uns mesos, ha sigut precisament en aquests mesos que s'ha mort. Aquí la vinculació ens ha guat. Per altra banda, és una figura, jo diria, necessària en tots els moviments socials, en tots els àmbits. Jo diria que potser l'última victòria seva, encara que era un home molt discret i tampoc ho feia veure massa, és que aquí a Catalunya ell i molta gent més, per descomptat no pas sol, però ell era un dels motors, s'ha instaurat això del que segurament se n'ha parlat, que es diu la renda garantida de ciutadania. El fet de que ara, doncs, des de fa uns mesos la gent tingui, si ho cobra, que no sé si s'han cobrat massa, però en tot cas, aquesta renda és un mèrit d'ell, que va ser un dels promotors l'any 2011 d'aquesta campanya. I també, precisament, ahir o abans d'ahir em van telefonar perquè ara s'està commemorant el 15è aniversari d'aquella immensa manifestació a Barcelona d'un milió de persones contra la guerra d'Iraq. Ell era un dels que estava al darrere de l'organització d'això. Si mirem temes d'altra índole, per exemple, campanyes en favor de la rebuda d'immigrants, també el trobarem al darrere. Si mirem l'objecció de consciència fa 30 anys, també el trobarem enrere. Ara no és el moment d'explicar-ho en detall, ja hi haurà ocasions d'explanar-ho, però un home absolutament necessari a la vida catalana. És una llàstima que s'hagi mort, jo volia tenir aquest record per ell, no sé si en Jordi també pensa el mateix.
Home, jo també el coneixia de diferents àmbits, perquè, com dius, tu tocava molts àmbits, no? Va estar... I després, bueno, calia recordar el gran treball que feia Hospitalet, no? Vull dir, que va fer un treball a Can Serra.
Ell era d'Hospitalet, sí,
a Can Serra.
I després, bueno, recordar que era d'una nissaga dels Botells, que tenia un germà gran, que va ser un mestre per molta gent i que va ser una de les persones que va fer un treball extraordinari pedagògic al Camp de la Bota. I, bueno, vull dir que realment ha sigut una pèrdua d'aquelles persones que deixen petja, no? I, a més, com dius tu, sí. Amb una humilitat i amb una
discreció, absurda,
discreció que potser és el que fa grans les persones, no?
Sí, ho haig de confessar. Si jo he tingut mai una vocació que la gent en coneix, diguem-ne, tercermundista, entre cometes, és precisament pel seu germà, en Francesc Botey, que jo l'havia tingut de professor als Escolapis fa 50 anys, i en allà ja ens va començar a parlar de temes que en aquell temps, amb aquella paraula tan cristiana, es deien missionals. Doncs, a partir d'aquí va començar el coquet dels temes d'Arsimon. Bé, un record per ell.
Oh, no està malament en els temps que corren, doncs poder destacar figures com aquestes, activistes que han lluitat per qüestions socials, que són les que interessen o haurien d'interessar a tothom.
Sí.
Què menys? Parlem de política d'aquest nou escenari. No sé si és un nou escenari, ben bé, o és una continuació, o és una rèplica. Ja queda clar que Ana Gabriel no tornarà de Suïssa, no es presentarà a declarar. El que no sé és de quina manera això repercuteix en la situació del procés o en la relació entre les forces sobiranistes. Què n'opineu?
Sí, a mi se m'escapa la missa.
Sí?
Sí.
Doncs no és per riure, Jordi.
Bueno, és un bo dèbil tot plegat.
Bueno, a veure,
jo començo un xiste?
No m'agrada que...
Sí, home, jo quan em prenen el pèl, pues, això em dona autoritat moral per fer bromes. Home, deia que l'Anna Gabriel podia arribar-se fins a Waterloo, perquè tinc entès que la casa del Puigdemont és àmplia, és gran, i cabran els dos, no? De totes maneres, paradoxes de la vida, no? Una persona, a més, és el sector més anticapitalista de la CUP, que vagi a parar a Suïssa, que és l'antonomàcia del capitalisme.
Anat a Ginebra, que...
Tu coneixes molt bé Suïssa.
Sí,
però... L'antonomàcia del capitalisme, de les finances opaques i, de vegades, refugi d'alguns dels sàtrapes més grans del món. Però, bueno, és igual, que vagi on vulgui i que sigui el temps que vulgui.
Em sembla frivolitzar molt, Jordi.
Però permeten frivolitzar en un país que viu en la frivolitat, instal·lat en la frivolitat, o resulta que és per frivolitzar els altres.
No, Jordi, però a veure, això és aquells valents de sofà que dic jo, que mirat tot des del sofà és molt fàcil.
Vull fer el sofà? Em sembla que m'he jugat més el tipus que el senyor Ana Gabriel.
Ho dic en general, perquè frivolitzar en un tema així... Jo no sé quina proximitat hi has tingut tu, però en aquest cas a mi em fareix la meva sensibilitat. Jo hi vaig estar acompanyant a la Marta Rovira, a la Marta Pascal aquí, a Madrid, i vaig ser tot el dia. He intentat acompanyar tothom que he pogut, perquè em formo part d'aquesta causa i em sento molt solidari amb tots ells. Entenc el posicionament de l'Anna Gabriel, l'entenc, com entenc els que estan a Brussel·les, com, en fi, pateixo pels que estan a la presó, pateixo pels que han d'anar a declarar avui i sobretot també pateixo perquè divendres hi ha d'anar el major Trapero i em sembla tot plegat un desori brutal i no em permet sentir gaires frivolitzacions. Disculpa, però és així. Em sap greu que es frivolitzi d'un tema que crec que no s'ho mereix i que en tot cas es mereix. No vull dir que tothom hi hagi d'estar d'acord, ni molt menys, es mereix, doncs, es pot discrepar, es pot fer el que sigui, però frivolitzar, doncs, no em sembla la manera més adequada.
Com no vols que frivolitzi un senyor que donde dijeron digo, ara diuen digo, que s'estan contradint i ens estan prenent el pèl a tots. Estic llegint les declaracions del senyor Pascal i del senyor Rovira d'ahir. A veure, quan llegeixes això i ho compares amb coses que fas d'uns mesos, dius, escolti, ens estan prenent el pèl aleshores o ens estan prenent el pèl ara? El senyor Rovira diu, no, jo li vaig recomanar al senyor Puigdemont suspendre-ho d'octubre, quan tothom sap que va ser una de les persones que més va insistir el Puigdemont perquè no convoqués eleccions autonòmiques i avui estigués on estem. La senyora Pascal, no, escolti, allò jo li vaig dir al Puigdemont que fugíssim, que passéssim per la via legal i tal. A veure, escolta, ens estan prenent el pèl fa uns mesos o ens l'estan prenent?
Primer, Jordi, estàs llegint titulars d'un diari que es diu El Periódico.
I què passa?
Que normalment fa les seves versions de...
Ah, sí?
Sí, fa les seves versions, perquè no es corresponen la majoria de vegades.
No van dir res d'això?
No dic que no ho diguessin, potser no ho van dir tal així com s'està expressant aquí.
Bueno.
És igual, de tota manera.
No és igual, perdona,
estàs davant d'un jutge...
Ara us veig que diu El Periódico...
que t'envia a la presó i que tenim gent que fa 105 dies, gent que fa encara més, sí. Que hi són. Doncs jo crec que per defensar el no anar a la presó es pot dir el que s'hagi de dir.
Ah, val, d'acord.
En fi,
primer
és això, per això dic que els valents de sofà m'agradaria, jo empatitzo i em poso en el seu lloc, i no sé què diria jo davant d'anar a la presó i de veure com ho estan passant, sobretot els Jordis, que són els més perjudicats, no vull dir que no ho estiguin també l'Oriol Junqueras i el Quim Forn, que també, però els Jordis els tenen en condicions bastant pitjors. Per tant, Déu me'n guard de posar-me a jutjar gent que doncs, està, que ho ha fet per tots nosaltres, eh? O no, per tots els
perdó,
que...
No, jo no els he demanat que siguin marxis de la causa,
d'acord,
en cap moment.
Tu no els has demanat, però molts els hi vam demanar, i molts i molta gent, 2 milions de persones, si més no. Per tant, això mereix un respecte. Mereix un respecte com moltes altres causes, eh? No vull dir que sigui l'única, però ara que parlem d'aquesta, doncs s'ho mereix. I a mi em sembla que deuen estar més o menys coordinades, no tinc informació sobre això ni molt menys, però deuen estar coordinades totes les... Igual que penso que deu estar coordinada a nivell de defensa, també la defensa dels que estan a fora, confio que sigui així, perquè és l'única manera de que això puguem revertir-ho, no sé com, tampoc, però que puguem revertir-ho, que Europa en algun moment... aquesta Europa tan... Sí. tan...
Però si ens ho ha de solucionar Europa...
No, confio que ens ho solucioni, però confio que en algun moment cridi una alerta i en aquest estat espanyol que té aquestes pràctiques tan poc democràtiques, aquí estàs al costat d'unes pràctiques poc democràtiques que són les que està fent l'estat espanyol, o et decantes una mica més perquè el d'estar al mig, saps què passa? Que el d'estar al mig...
Estic fins als pebrots que em diguin això de l'estar al mig. I perdona que t'ho digui.
Bueno, jo és la primera vegada que t'ho dic.
No, estic fins als pebrots que em diguin això d'estar al mig.
T'ho deu haver dit algú.
Precisament, si alguna cosa està bloquejant la política catalana és la política de blocs. Que ens hem, que ens ha situat en una situació amb un cul de sac.
Anem a introduir la visió de l'Arcadi.
Sí, que és un home més serè
que
jo. És un més serè que jo.
S'està mirant el combat. No,
s'entén molt bé, però jo penso que... Això, acabo de dir que no es pot estar al mig, doncs jo estava al mig una mica amb aquesta discussió, perquè, per una banda, considero, i s'ha de dir clarament, totalment inacceptable, que el govern espanyol, completament connectat amb el poder judicial, que es mou des de fa temps només... per una banda amb la repressió i per altra banda amb la corrupció, i que s'hauria de començar a buscar-los les pessigolles a veure què estan fent aquesta gent impresentable, que aquesta gent s'atreveixin a hores d'ara a castigar persones que han volgut exercir lliurement el dret de vot i el dret de referèndum. Això em sembla inacceptable i, evidentment, com he dit tantes vegades, cap d'ells ha d'estar a la presó. Ara, després de la segona part, és bona o és dolenta l'estratègia d'anar-se'n a Brussel·les, d'anar-se'n a Ginebra, d'anar-se'n a altre lloc? Això a mi ja m'ha portat més dubtes des del començament, perquè tinc la impressió, aquells temps del franquisme, la gent, en general, assumia fins a les últimes conseqüències. I van haver-hi molta gent, doncs, que van pràcticament morir a la presó o estar molts anys condemnats per les seves creences polítiques. Ara s'ha optat, alguns d'ells, no els quatre que estan a la presó, sinó els altres, per marxar. Potser sí, jo no ho conec a fons.
Us imagineu, per això, Arcadi, disculpa un segon que interrompeixi, us imagineu si els tinguéssim tots a la presó? D'això ja no se'n parlaria, eh? Europa ni ningú...
És que si estiguessin tots a la presó potser ja s'hauria acabat d'una altra manera. Perquè, esclar, com més gran és la repressió, més pensa que hi ha sempre allò que en diuen en castellà, la gota que colma el vaso.
Bueno, arribarà, suposo, en algun moment, no?
A la que en un moment ja pugen tant el nivell de repressió, aleshores la gent protesta. No, jo ho accepto, i no condemnaré mai ni el senyor Puigdemont, ni l'Anna Gabriel, ni el Toni Comín, ni els que estiguin a fora, no els condemnaré mai. Penso que legítimament tenien dret a optar pel que volien. Ara, si un president de la Generalitat ha de fer això o no, és una cosa que no puc pronunciar-me en aquest moment. Si els advocats li van aconsellar, sembla que el seu advocat és el senyor Alonso Cubillas, que a més era el degà del Col·legi d'Advocats, per tant, deu saber alguna cosa de dret, doncs potser sí que li he aconsellat bé, no diré pas que no. Però és aquell d'allò que dius, home, si ho has fet, fes-ho. I això ho està pagant molt bé en Junqueras, per exemple, des de fa bastants mesos.
Bueno, són opcions diferents. Es va posar sobre la taula en un moment determinat qui volgués fer una opció, qui volgués fer una altra. Hi havia qui pensava que tot el govern havia de marxar a l'exili.
Sí, no, jo em desconec.
Fins i tot n'hi van haver, hi va haver el cas del Quim Forn i el Lluís Puig i la Meritxell Borràs, que van estar a Brussel·les i van decidir tornar.
No, la Meritxell Borràs, la Meritxell...
La Serret s'hi va quedar, però la Borràs va tornar.
Ah, la Borràs.
Sí, va haver
en un moment determinat.
Va haver dues persones que van tornar abans, que va ser la de treball...
La Bassa no va marxar. Van marxar.
Sí que va marxar, la
Bassa. No, la Bassa no va marxar. No.
La Bassa va marxar.
Va anar directament a la presó. La Meritxell Borràs, el Quim Forn, no, això ho sé, perquè
ho
he patit en pròpia d'allò.
Jo sé que dos o tres van tornar.
Sí, van marxar. A més dels que hi són, els quatre que hi són, la Meritxell Serret, el Toni Comín, el Lluís Puig i la Clara Ponsatí, el president Puigdemont, van marxar i es van quedar. el Quim Forn, la Meritxell Borràs i el Lluís Puig van marxar i van tornar. I el Lluís Puig va tornar a marxar la matinada mateixa del dia que va arribar.
Bé, jo volia dir diverses coses, perquè a vegades barregem les coses i ara és molt important destriar. Jo coincideixo també amb l'Arcadi que el PP són uns impresentables i uns inútils integrals. Això, claríssim. I que són, diguem-ne, el pecat original de tot el que ens està passant. Ara, això no ens eximeix que tinguem un judici del que s'ha fet, que és el que em passa. Jo soc molt crític amb el que s'ha fet. El fet de que hi hagi uns responsables inicials no justifica que després es construeixi una estratègia horrorosa.
Però el que s'ha fet, Jordi, no ha de ser motiu de judici.
Home, clar, que com el català m'afecta i clar, tinc que opinar. Diu el que s'ha fet tot el procés dels últims anys, que jo crec que ha sigut un desastre integral com a estratègia. I com a català m'afecta, tinc tot el dret a opinar, encara que la responsabilitat inicial pugui ser d'uns altres, m'és igual. Dintre d'aquest context, a veure, jo el que critico i que per això, partint de la bàsica també, que jo no vull que ningú estigui a la presó, una cosa és que no els demani sacrificis ni els hagi demanat que siguin màrtirs de Catalunya. Ara, em sembla injustificat que estiguin per presó preventiva, quan que per a mi és una vulneració de la presumpció d'innocència, no? Perquè si no, ningú t'ha declarat culpable perquè has d'estar a la presó, no? Vull dir, sembla que estiguis a compte d'una d'allò, una sentència que no saps si arribarà i serà culpable, no? Això per descomptat. Però
fruit,
dit això...
Fruit d'aquesta connivència entre el govern espanyol i la justícia.
Vale, d'acord. O de la parcialitat de la justícia, com us diré. Ara, dit això, bueno, estem en una situació que, a més, em sembla que l'estratègia que estàs seguint per Puigdemont el que fa és complicar-la. Estem en una situació l'autonomia congelada, o més bé no en tenim, no tenim govern, tenim un Parlament paralitzat i un 155 que no sabem quants mesos durarà. I crec que això és el pitjor que li pot passar al país. Mira, ara amb el tema del català. Bueno, el català, si tinguéssim un govern que governés una conselleria d'ensenyament que funcionés i que plantés cara, probablement es podria reconduir el tema. Ara, si el 155 el tenim 5, 6 o 7 mesos més, amb aquest tema no podrem fer res des del govern. És un exemple de tants. Bueno, i després el que dius tu, a veure, partint de la base que no haurien d'estar a presó, que la justícia els hauria de deixar que prengués possessió el senyor Puigdemont.
Si perquè si el va deixar presentar les eleccions...
Ella sabia que es podia presentar però no podia ser president, això deu ser.
Vaja, doncs
home, perquè sabia que no podria prendre possessió físicament del càrrec, això ja ho sabia, però és igual. I si el seu advocat no li va dir, és que té un advocat molt dolent. Ara, jo insisteixo en el que diu que és el que he insinuat abans, el que diu l'Arcadi. Havia una època que eren bastants pitjors que aquestes, que la gent quan anava a la presó assumia les seves conseqüències i assumia la seva ideologia, no en renunciava. I podia dir noms i cognoms de gent que li van fotre d'hòsties fins al carnet d'identitat perquè va seguir defensant davant del tio de la presó la seva ideologia i el seu d'allò. Bueno, ara, noi, ara hi ha això que es diu estratègia judicial, es diu, no, escolti, independentment de què hagis fet, tu dius que no, que... Bueno, vale.
Hi hauria de tot, gent que es va quedar fins a les últimes conseqüències i gent que també van decidir marxar.
Sí, però llavors si jugaves hòsties i la gent no renunciava a la seva ideologia.
Permeteu-me que us faci una pregunta, que és possible que se la faci molta gent al carrer. Com a conseqüència del tema de la immersió lingüística,
sí,
l'aplicació del 155... és per gestionar una situació provisional o permet o té carta blanca per fer política?
De moment...
Enteneu la diferència?
Sí, sí.
Entre una
el resultat de moment és que està governant Catalunya un partit que ha tret 4 diputats, que no té ni grup, que està el grup mix per no tenir grup, està governant Catalunya i està fent coses que no podria fer. En teoria, això no ho pot canviar. O sigui, el tema de la immersió no ho pot canviar perquè és una llei aprovada al Parlament de Catalunya per una amplíssima majoria, que crec que només es va quedar fora el PP i Ciudadanos de la LEC, crec que van ser els únics, la resta, totes les forces polítiques, va ser una llei molt consensuada. No ho poden tocar, per tant, no sé fins a quin punt no faran ells mateixos també una il·legalitat.
Però què diu l'article 155 al respecte? O és tan ampli, tan genèric, aquí es permet fer
l'article 155, el que t'ha permet és estar sense govern fins que no constitueixis un de nou, vale? Aquest és el tema. L'article 155 va fer 3 coses: suspendre el govern o allò, i convocar unes eleccions,
sí,
amb el termini mínim que marca la llei, 50 dies o el que sigui. Si s'hagués format govern, ara tindríem un govern i estaríem governant. Mentre no tinguem govern, el 155 tira endavant. I a més, permeteu una
però
cosa...
Però tira endavant vol dir que pot governar
que
fent polítiques...
Que no tenim govern, que els departaments depenen del ministre o del secretari d'Estat, i està, i no depenen del conseller i de les decisions del govern de la Generalitat. I aprofito per dir una cosa, i no sóc jurista, perquè a vegades sento que diuen... No, igual el tema va cap a unes noves eleccions, no? No elegim president i tal.
Jo pregunto, sí.
Unes noves eleccions? Saps qui convoca les eleccions? Sabeu qui convoca les eleccions, no? El president en funcions. Aquí no tenim presidents en funcions, eh? Qui té, crec jo, jurídicament, amb el 155, la capacitat de convocar eleccions és el govern central, eh? Per això, que a mi fa gràcia quan diu s'està provocant que no hi hagi president per convocar unes eleccions automàticament. Si no hi ha president en funcions, que és qui convoca les eleccions automàticament, i qui té la capacitat de convocar és el govern perquè està en aplicació del 155, podem estar mesos, eh? Mesos amb el 155. I mentre estiguem mesos amb el 155 vol dir que no tenim capacitat de decidir des d'aquí l'aplicació de les lleis catalanes, l'administració tal i qual, i les resolucions que hi ha algunes del Tribunal Superior de Catalunya sobre el tema del percentatge del castellà i tal a l'escola. Clar, si no ho gestionem des d'aquí... Jo crec que és el gran problema que té Catalunya en aquests moments, que no tenim govern i no tenim parlament, tu. Que vol dir que no tenim...
Inoperant.
Vol dir que no tenim autonomia, perquè tenim competències però no tenim autonomia, que és la capacitat de gestionar tu aquestes competències. Bueno, i en aquest sentit, i perdona, ja sé que no estàs d'acord, en aquest sentit, em sembla que l'estratègia del Puigdemont és horrorosa en aquest sentit, perquè es condemna a estar setmanes i setmanes sense govern.
Bueno, tenim una altra opció, Jordi, que sucumbi al dictat del Partit Popular de l'Estat espanyol.
Quina demagogia més grossa!
No, esclar, és que si a veure, a tots ens agradaria anar més ràpid, suposo que el president Puigdemont, el primer, el que passa que fent les coses,
què?
Doncs una mica ben fetes, o una mica com ell pensa que s'han de fer,
però és que ell no és ningú per decidir com hem de fer les coses a Catalunya.
Home, ha guanyat les eleccions, Jordi.
No, les ha guanyat, són arrimades les eleccions. No, clar, si es posem aquest ple, no guanyar les eleccions.
Perdona, va, sí, tens raó, les ha guanyat la senyora Arrimadas, però resulta que no pot governar.
Vale, i ell tampoc.
Bueno, ell pot governar,
no pot governar
amb la confiança d'Esquerra Republicana i amb la confiança de la CUP, que sembla que la té.
I que ha de governar des de Brussel·les.
Bueno, la fórmula és el que s'està treballant.
Se sap que no hi ha fórmula.
Bueno,
i a més això està esquerdat ja. Esquerra i Convergència, i PDeCAT, perdona, s'ha esquerdat això.
Primera, que no és el PDeCAT només, que hi ha Junts per Catalunya. Diguem les coses pel seu nom.
Bueno,
és una formació àmplia.
D'aquí plora la criatura.
No sé quina criatura plora, però t'asseguro que la del PDeCAT no plora.
El problema és que no hi ha un partit darrere, que hi ha el club de fans del Puigdemont només.
Avui l'Arcadi l'esteu deixant com si fos un espectador.
Ja m'agrada seguir.
No valdrà la pena que intervingués, perquè si no...
És que el problema és que el grup parlamentari que pot dir això és el club de fans del senyor Puigdemont. No hi ha un partit darrere, una estratègia.
Jordi, de veritat que avui estàs molt frívol, molt frivolitzant tot.
Arcadi, al respecte de la pregunta original.
A mi m'hauria agradat que l'altre dia, no me'n recordo quina data era, el president del Parlament, en Roger Torrent, hagués tirat endavant la proclamació d'un nou president i que haguessin proclamat en Puigdemont. Ni que fos per tenir modals. Aquest és el nostre president. I que després el president digui, a veure què hauria passat. Com hauria respost? Per això tinc l'impressió que és una acció que no es va dur a terme i que es va perdre l'oportunitat de la terme. Es va dir una altra vegada més prudència parlamentària. No, si tocava buscar president s'ha de nomenar. I si no els agrada, que s'hi posin fulles. I a partir d'aquí ja veurem com va la cosa. I t'asseguro que en els tribunals internacionals el senyor Rajoy i tots aquests acabaran tenint problemes.
Sí, jo també ho crec.
Acabaran tenint problemes, però impresentables i delinqüents que són, i prou.
Ens
han passat 5 anys fins a actes simbòlics. Un acte simbòlic més, una elecció simbòlica del president. A veure, totes les declaracions que s'han fet que havien de ser fonamentals, a la primera de canvi, aquell que els van fer dir, no, escolti, és que no era una cosa amb validesa jurídica, era simbòlic. Bueno, i què fem? Dius que jo frivolitzo i hem traslladat la política en el camp de la simbologia. Bueno, fem un acte simbòlic de un president que no serà president. Fem un acte simbòlic més.
No, Jordi, no.
Oh, no, em diràs que no, vale.
Estic gens d'acord amb...
Perdona, tots els que han anat a declarar al jutge han dit, escolti, que allò no tenia validesa jurídica, que no era només simbòlic, eh?
Bueno, clar, perquè no t'autodelataràs tu mateix per anar a la presó, no?
Vale, doncs dediquem-nos a fer actes simbòlics.
No fotem.
Convertim la política en actes simbòlics, estupendo. Ara elegim un govern simbòlic. Sembla clar?
Doncs mira, ara canviarem de tema.
Vale,
canviem de tema. Però ens perdríem
sí, amb els impostos. Hi ha més temes?
Sí, n'hi ha alguns.
Sí, perquè malauradament aquest és el 100%.
Ui, i ara encara, perquè hi havia una època que no parlàvem d'altra cosa aquí.
Sí.
Va, tu, que encara...
Parlem de l'absentisme laboral,
ui,
que
ui,
sembla que...
Ui, aquest tema en sé jo.
Això és el seu tema.
Que es recupera i que des de 2013
per seguir la meva agenda
està pujant, continua creixent l'absentisme laboral.
Des del 2013, dius?
Des de 2013.
Val, val.
Està a l'alça. Explicacions a això? Segurament el primer que ens ve al cap són les condicions de treball.
Exacte. Sí.
Per exemple, quines altres causes hi poden haver al darrere?
El malestar de les conseqüències de la crisi, que són laborables, però també són familiars i són de tot tipus, no? Home, el tema de l'absentisme laboral és un tema complicat, perquè jo, durant molts anys fent sindicalisme, és un tema que, evidentment, les direccions de les empreses sempre posen sobre la taula, i sempre quan vas a negociar un conveni, almenys jo recordo els últims convenis, l'absentisme laboral és un tema central. I a veure, quan tu tens capaç d'interlocució i de negociació, tens maneres de trobar mecanismes. Jo me recordo que vam assajar tots els mecanismes possibles a Delphi, incentiu econòmic, mesures i tal, i bueno, vam aconseguir baixar-lo. Jo crec que jo ara, clar, desconec, no estic al món laboral i tampoc no és el mateix treballar en una gran empresa, no?, que en un taller petit o en el sector serveis, que tot és molt, molt complicat i tal. Però si tu dius que és des del 2013 i tal, home, jo m'imagino que hi ha un element que desincentiva a que tu treballis a gust i que facis la teva feina i que compleixis i tal, que és el tracte que em fan, que vol dir la remuneració i les condicions de treball, no? Clar, si tu et sents ningunejat com a treballador perquè estàs amb uns sous sota mínims que no arribes a final de mes i són amb unes condicions deplorables de treball en quant a seguretat i salut i horari laboral i tal, doncs jo crec que això afecta...
Tu has fet servir un concepte que és incentius. L'altre dia
em van dir una cosa que té a veure amb la jornada laboral i per tant amb el cansanci i amb l'esgotament i també amb l'absentisme, que em van dir els milions d'hores extres, no me'n recordo, les milions de les gestes que fan aquest país sense cobrar. O sigui, milions. Va dir, no sé, ara no me'n recordo. O sigui, ara, això vol dir allargar la jornada. Una jornada que no cotitzes, no cobres, però allargues. Cansant.
També caldria estudiar per què s'allarga.
Bueno, allò... perquè segueixis treballant i segueixis fent feina sense cobrar, què vols que et digui, tu? I perquè, home, si en una empresa fots 10.000 hores extres, estàs treballant 5 treballadors, per entendre's, no? Bueno, o sigui, per reduir costos.
Jo crec que
per reduir costos laborals.
Una mica amb un problema, o sigui, bueno, el que diu el Jordi, però ens trobem un problema que diríem que és del peix que es mossega la cua. Estic d'acord que, bàsicament, tot això de l'absentisme deriva de les condicions laborals. I les males condicions laborals, entre altres coses, deriven, i tu potser em corregiràs, de la manca de força negociadora que tenen els sindicats en aquest moment. No aconsegueixen millors condicions laborals perquè els sindicats...
Especialment en alguns sectors.
Potser en alguns sectors, segurament. Però els sindicats han deixat de ser l'altra cara de la moneda. Si estudiem una mica doncs què passava al segle XIX i què ha passat la major part del segle XX, tenies per un costat l'empresa i tenies per un altre costat el sindicat, i l'empresa a vida no hi ha molt sindicat, però avui en dia el sindicat no té cap tipus de força per negociar l'empresa, perquè el sindicat no es mou de l'àmbit de l'Estat en el millor dels casos i l'empresa es mou en l'àmbit transnacional, i si no li agrada el que fa el sindicat aquí se'n va al país del costat i s'ha acabat, i les multinacionals fan el que els hi dona la gana, no respecten res de res de res. Llavors el sindicat té molt poca capacitat negociadora. Posaré un exemple. Fa uns anys hi hagué a la Volkswagen Alemanya, que Alemanya el considerem un país seriós i tal, una vaga llarga, 4 mesos a Stuttgart, dels treballadors d'aquesta empresa. Al cap de 4 mesos varen haver de tornar a la feina, havent perdut el sou dels 4 mesos i sense haver aconseguit ni una sola de les seves reivindicacions. Per què va ser així el fracàs? Perquè mira per on la Volkswagen té una planta productora al Brasil amb que fabrica el mateix model de cotxe que fabricava Stuttgart, va encarregar al Brasil hores extres per recuperar la producció d'Alemanya i encara hi va guanyar, perquè les hores extres brasileres són més barates que els salaris alemanys, amb la qual com més durava la vaga a Alemanya, més contenta estava la Volkswagen. Mentre l'estructura econòmica sigui d'aquesta forma, els sindicats ho diran malament per actuar, això és el que
jo
diria.
Bueno, jo diria un cas més sagnant que és en Coetén, Delphi. Delphi, l'any 2006-2007, els enginyers de Delphi van ajudar a muntar la fàbrica de IAX a Romania, perquè deien que bueno, pues, fabricaria una part de la fabricació, perquè la fàbrica de Sant Cugat, que era l'única que fabricava bombes d'injecció per motors dièsel a tota Europa i tal, d'allò, bueno, pues, al final la producció s'ha acabat anant a IAX, i els mateixos enginyers, algun dels enginyers que en el seu moment, perquè era la seva feina, van ajudar a muntar la fàbrica, s'ha quedat sense feina. I això que dius tu és vida. El capital és global, i a més circula a fraccions de segon, i a l'acció sindical li manca coordinació. Jo vaig estar molts anys al comitè d'empresa de Delphi, a nivell europeu, que érem 12 o 13 països diferents, i esclar, em vaig donar compte de la dificultat de coordinar accions quan les cultures sindicals són tan diferents, quan la realitat laboral de cada país és tan diferent, és complicadíssim, I jo sempre a més hi ha una altra cosa, vaig arribar a la conclusió que hi ha més competència, més que entre multinacionals, hi ha més competència entre plantes de la mateixa multinacional. Jo ho vaig viure. Quan l'empresa va decidir canviar el producte, passar de la injecció directa a injecció directa, ara en el cas, va dir, bueno, a veure, quina oferta fan les plantes? Quantes hores de treball? Pim-pam. Bueno, però escolta,
Anglaterra,
Sudbury va plantejar 300 dies a l'any treballar. Bloch, era França, 280. I nosaltres estàvem 217 o 220. Clar, els sindicats, o les seccions sindicals, o els comitès, estaven al costat de les seves direccions per intentar que la càrrega de producció de cada planta fos la major possible per defensar
el
lloc de treball. Al final vam deixar quatre per un problema de costos. Però clar, les bufetades entre les pròpies plantes. Això només ho dic com a exemple de la dificultat que has dit tu molt bé de coordinar sindicalment una resposta al capital, diguem-ne, a les multinacionals, per entendre'ns, que és global i que em fota tant de la programació que fan els estats. Jo crec que qui programa més les coses a llarg termini són les multinacionals, perquè fan unes programacions i a més de forma escèptica. Vull dir, si aquesta planta no lliga tal i qual, traslladem a un altre lloc
no
i no té cap problema, perquè entre altres coses probablement el que decideix no coneixi la planta.
Ja, però això quan estem parlant de grans empreses, d'empreses multinacionals, però quan estem parlant de petita i mitjana empresa...
Caldria analitzar també, penso jo, no he llegit aquest informe...
No, jo tampoc.
O sigui, si això es produeix més en uns determinats sectors que en uns altres, si això, no sé, suposem ara, improviso, invento, doncs fos més en el sector de la construcció que en el del sector químic, per exemple, doncs segurament hi haurien unes causes que formarien part de... serien més sectorials, no? Causes d'aquestes baixes laborals. Si és més general, doncs potser sí que és fruit d'aquesta crisi que deia el Jordi i tal. També, o sigui, caldria tenir més detall i més informació de per què, d'on es produeix això, aquest absentisme, on és més elevat, en fi, jo els factors per analitzar-ho bé.
Jo sospito que deu ser en el sector serveis, no? Sobre serveis és el més...
És una informació, general que fa referència a dades globals, amb una estadística en què la informació de l'absentisme laboral està, diguem que, calculada des de 2007. Des de començament
quin percentatge d'absentisme diuen?
De la crisi.
Quin percentatge d'absentisme, o no parlen?
Jo sospito que el
més d'allò és el sector serveis, que és el més desregulat.
Però no es parla de sectors,
és molt difícil.
I després hi ha una altra cosa, que a mi, bueno, no és que aquí encara, però quan em parlen d'algunes empreses d'aquestes que en teoria són tan exemplars i tal i qual als Estats Units i tal, que és la competitivitat o la competència entre treballadors, que això és brutal, ha arribat a uns nivells, sobretot al sector serveis.
Però això no ha de portar l'absentisme.
Bueno, pot portar estrès.
Per estrès, no?
Estrès,
Per estrès, podria ser.
Estrès, jo crec que s'està...
Amb determinades coses.
A veure, com que hi ha alguns sectors que ja no funciona el tema de la negociació col·lectiva i s'estableix una mica les condicions de treball entre l'empresa i el propi treballador, això porta a unes situacions de competència entre treballadors i de, suposo, d'estrès tremendes, no?
Però és que hem estat parlant i ens hem centrat en el cas de grans empreses multinacionals, i jo us proposava fer la reflexió també amb la petita i la mitjana empresa que tenim a Catalunya. En aquest cas, segurament el que falten són incentius, i no únicament incentius econòmics, sinó altre tipus d'incentius, com per exemple doncs, la conciliació familiar, la flexibilitat d'horari, no sé, d'altres qüestions que segurament et permeten tenir una qualitat de vida personal,
sí,
i laboral.
Això que dius tu és per nota ja, perquè clar, quan estàs un salari de 700 euros i treballar no sé quantes hores i arribes a final de mes, el que tu estàs plantejant ja és per nota, perquè les teves necessitats estan a un nivell molt més baix, el que dius tu ja és per nota, ja, per això pels treballadors...
Jo crec que ara estem parlant per parlar, perquè si no tenim dades de més concretes, analitzar d'una forma genèrica això és molt complicat, perquè no sabem on focalitzar-ho, o sigui, hauríem de tenir dades de on t'està passant, on es produeix aquest absentisme, a quins sectors, a quin tipus d'empresa també, si és petita, si és mitjana, si és gran... Cal pensar que cada vegada més s'entra en la línia de que el tema de la conciliació és un tema bàsic. També és veritat el que diu el Jordi, que si parlem de salaris que es produeix aquí, l'absentisme, amb gent doncs, amb sous molt, molt, molt baixos, doncs és parlar-ho d'una altra manera. Jo crec que ens falta informació per poder debatre.
Sí, però penso que la Carme apunta alguns elements importants. Per exemple, la jornada laboral. Aquestes coses són bàsiques.
Hi ha jornades laborals encara de 40 hores.
És que estem parlant d'això.
T'he dit abans, les hores extres. Que són jornades no reconegudes, però llarguíssimes.
Sí.
Però són reconegudes, o sigui, són 40 hores oficials.
Sí, però si tu sobre li sumes 3 hores extres al dia que no cobres, 3 per 5, 15, són 55 hores. Sí.
Però això no es consideren hores extres, sinó que, bueno, potser no has gestionat bé el teu temps i has fet una jornada més llarga del que t'ha tocat.
No.
O sigui, una hora extra, una hora extra, t'han de fer una petició, t'han de donar una feina suplementària perquè t'obligui a continuar treballant un temps extra.
Una hora extra és quan diuen has de quedar 3 hores i no tens,
de quedar.
I no tens poder però per ja dir tens... que no quedes.
Bueno, però això ja es considera una hora extra perquè t'estan afegint 3 hores més a la teva jornada.
Si et diuen que et quedis 3 hores perquè t'has de quedar 3 hores i no tens poder per dir que aquestes 3 hores tu me les cotitges i me les pagues...
Però llavors, Jordi, si no tens una compensació salarial econòmica, has de tenir una compensació traduïda en temps disponible.
I qui fa que te la donin aquesta compensació?
Bueno, això ha d'estipulat en un conveni.
Un taller de 3 o 4 persones.
Això ha d'estar, doncs...
Encara que sigui un conveni, qui fa que et compleixin el conveni quan hi ha, no sé, un 12,5% de gent esperant a la cua per entrar a treballar si tu marxes? Qui ho fa? Si no hi ha un delegat sindical allà, ningú. Home, clar, és que és aquesta la situació. Si no hi ha poder per... Perdona, estaves parlant tu.
No. Deia que hi ha temes que s'han de reduir. La jornada laboral, per principi, a hores d'ara no fa falta que sigui de 40 ni de 35, que em penso, no sé si era Alemanya o Suècia, que estaven planificant una jornada de 28 hores setmanals, que és el que farà falta d'aquí 4 dies. Escolta, la productivitat augmenta, les tecnologies milloren, per què hem d'estar amb aquest? Després, la manera en què l'estat espanyol s'estructura la jornada laboral, de vegades fins a 6 i les 7 de la tarda, coses d'aquesta mena, que és el que deies tu, la conciliació no és fàcil, i aquests elements, sens dubte, al final la gent diu, escolta, doncs mira, que el metge em faci la baixa i a casa i s'acaba l'horari, això per descomptat va així.
I després hi ha un altre tema, la reducció d'horari mai s'aplica per llei. Jo me recordo quan l'any 80 i pico es va passar les 40 hores, estàvem en 48 i es va passar 40 amb els socialistes. Bueno, es va tardar a aplicar, perquè una cosa és la llei, però la capacitat realment d'aplicar la jornada és quan en una empresa hi ha un control sindical que fa que s'apliqui, la llei, que s'apliqui el conveni.
Doncs apliquem l'hora.
El que apuntava...
Ja és l'hora. Hem de marxar. Ho ampliem la setmana que ve.
Com
que no està acostumada a fitxar i a complir l'horari...
Molt bon dia.
Avui les hem pres amb mi,